Generació Digital, amb Albert Murillo. Humanoid.
Benvinguts al Generació Digital, el programa dedicat a la tecnologia creativa a Catalunya Ràdio. Durant els propers minuts parlarem de videojocs, parlarem també de fabricació digital, de robots i també d'empreses molt importants del món dels esports electrònics que venen a Barcelona. Aquesta és l'edició número 627.
Això és Generació Digital. Gina Tost, Francesc Xavier Blasco, Elisabet Sánchez.
I avui, amb Xavier Serrano.
Molt benvinguts a tots, com esteu?
Hola, 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 hola.
Gina, per cert, parlarem d'aquí una estona de la presentació dels nous dispositius d'Apple, però només una pregunta ara. Li hem de dir X o 10?
10. Ja està, fins aquí.
Doncs la gent està dient X, però a tot i plena.
Clar, com el macOS X, sí, que va ser el sistema operatiu, era macOS 10, well, 10, i de fet és iPhone 10, iPhone 10. És iPhone X. Si vau veure la presentació de Tim Cook, ell deia 10, no deia X.
Val. Per cert, Xavi Serrano, sí, ahir publicaves un tuit amb el quilometratge del teu cotxe, 144.444.
44 quilòmetres, sí, en 5 anys. Sí.
Deies que potser aguantarà 3 anys més?
No, 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 ja estic provant cotxes.
Ah, doncs la meva pregunta és, planteges un elèctric o un híbrid?
He mirat elèctrics, però l'autonomia ara mateix és massa baixa. Jo, que sóc de Manresa, em preocupa trobar llocs a Barcelona on poder recarregar.
Compra un Tesla, que té no sé quants mil.
Sí.
I que a més, si estàs a Florida, s'augmenta un 25% més la seva autonomia.
Perdona, m'ha escandalitzat. Sí. És a dir, això m'ha escandalitzat.
Perdoneu, què esteu dient?
Sí, sí, és a dir, la gent...
Van capats de fàbrica.
Venen capats de fàbrica, la bateria, sí. És a dir, la gent de Florida que havia de fugir amb els seus cotxes, amb els seus Tesles, automàticament, via núvol, se'ls va desbloquejar l'autonomia màxima de la bateria un 25%. És a dir, tens per 300 quilòmetres? No, pots fer 400, en realitat. No.
I això per què? No, perquè no és moment? Perquè volen esperar...
No, jo crec que deu ser un tema d'indústria. És a dir, deuen dir, no, només pots fins aquí, com això, les motos, que van capades. Sí.
Però una cosa és la velocitat i l'altra cosa és l'autonomia.
Bé, també... però passa que també deuen haver-hi temes potser de recarga, d'estabilitat, de manteniment de la bateria, que si te la donen a la potència màxima igual no duran tant, vés a saber, no?
No sé. Aquí hi ha coses estranyes. Estic mirant híbrids, de fet ja en tinc dos. Avui he vingut amb un híbrid.
Què dius?
He vingut amb un Toyota Sea Guerra, és un cotxe fantàstic, mai millor dit, i fa uns dies vaig provar un Kia Niro, que és un altre cotxe fantàstic.
Doncs mira, no sabia que estaves mirant el tema aquest.
I estic entre un dels dos i no sé.
Que bé. Bé, doncs ja ens diràs.
I ens donaràs una volta amb el teu cotxe?
Quan el tinguis, sí.
Bien, excursió!
No fa soroll, és un escàndol, també.
Ja. Al final, tot allò que deien, que posarien un so emulant el motor,
no,
que va haver-hi algun cotxe que ho van fer.
No sé si passarà, però per carrers peatonals
ja fan,
i aquests llocs s'hauria de ser
però el cotxe se sent,
Sí, no? Sí.
Home, a més, estan les llambordes fetes una merda aquí a Barcelona.
Jo només et dic una cosa.
I passes pel carrer i va fent cro-cro-cro.
Jo a vegades passo per un tros de carrer que és mig peatonal, que no és peatonal del tot. És mig peatonal, i vas amb el teu cotxe, que no és elèctric, i la gent no s'aparta.
Tampoc.
O sigui, es fa les sordes.
Imagina't amb els altres.
A mi em preocupen més els ciclistes que no pas els cotxes híbrids.
Un dia farem un programa especial de ciclistes. Sí, ho porto molt malament, aquest tema. I mira que jo sóc ciclista, Per cert, Francesc Xavier Blasco,
sí,
t'estàs preparant amb tot el tema de Sitges?
Doncs sí, estem ja buscant una miqueta què hi haurà a la graella, que sobretot tingui un punt tecnològic,
sí,
i un punt que ens agradi el programa. El que passa que sí, estic molt...
Perdó,
molt
què passa a Sitges? Què passa a Sitges?
Festival de Cinema Fantàstic de Sitges,
És que aquí entres i dius...
És veritat.
L'U de Sitges. Sí. Què és l'U de Sitges?
Només poden ser dues coses aquí, no? Llavors ens quedem al cinema. La veritat és que...
Estan posant carnestoltes per ara, per època.
Exacte. És a més el 50 aniversari. Està dedicat a la figura de Dràcula, amb la qual hi haurà segurament retrospectives, molt, molt, molt interessant. Però si t'hagués de dir, mira, ara dues coses que ja se saben que apareixeran i que tinc moltes ganes de veure, La forma de l'aigua, del Benicio del Guillermo del Toro, que estarà a festival, jo crec que l'oblida. I després d'Àlex de la Iglesia, Errementari. No? També, doncs, ganes de tornar a veure l'Àlex de la Iglesia al festival.
Eli, aquesta setmana hem inaugurat, gràcies a la Gina, un fantàstic formulari de Google.
Doncs sí, hem utilitzat aquesta eina de Google per fer una recopilació de gent que li agradaria venir al programa a fer de justicier.
Sí.
Hem demanat nom, cognoms, edat i, sobretot, una cosa molt important, que és tenir disponibilitat el dimecres a la tarda.
Exacte.
Perquè, si no, no es pot fer de justicier.
I és que estem molt contents d'inaugurar, després de la setmana passada amb el Pazo 64, el justicier del Generació Digital. I qui ens acompanya avui, Ali?
Doncs ja juga des de fa uns minutets, és en Pedro Pulpillo, i ho fa amb el videojoc de la PlayStation 4 Uncharted El Legado Perdido. I ho hauria de fer molt, però molt malament, si no se l'endugués avui a casa.
Home, hauria de negar-se a parlar... que no s'agra així. A veure, molt bona tarda, Pedro.
Bona tarda.
Veus, ja esteu.
Gairebé, guanyat.
Gràcies per acompanyar-nos al programa d'avui.
Sempre és un plaer venir amb vosaltres.
Molt bé, sí, sí, perquè has vingut moltes vegades de públic. Has, sí, vingut, has guanyat algun premi alguna vegada?
Sí, uns quants.
Sí, no?
Sí, molt hem bé. Portat uns quants.
Doncs ja n'hi ha prou de posar. No t'emportes el joc aquesta tarda.
Oh.
Se l'emporta la Gina Tost. Yeah.
Tu, Pedro, t'agrada la saga d'Uncharted?
A mi m'agraden tots els jocs així, tipus d'aventura com aquest.
Uh-huh.
Acostumen a ser molt entretinguts, tenen molta acció, també tenen una part que és de búsqueda, com d'aventuria gràfica,
sí, sí,
que és molt entretingut.
Uh-huh.
Normalment també acostumen a ser molt oberts i permeten fer moltíssimes accions.
Uh-huh. Fa, com deia l'Eli, uns 10 minuts que t'hi has posat a jugar. Quines consoles tens a casa, tu?
Totes.
Totes?
Sí.
Xbox One, també?
Totes, sí. Dues.
O sigui, quan et planteges comprar-te un joc, amb quina consola...
Si és un joc multiplataforma, normalment agafo en Xbox, per, sí, un motiu. Tinc dues per poder jugar en multijugador local.
Molt bé.
I el compro en digital per poder compartir-ho en les dues consoles.
Molt bé.
Llavors, quan venen els amics, tenim dues pantalles i...
Molt bé.
I juguem tots alhora.
No, high level, eh?
Salón recreatiu.
De fet, podríem dir que és el justicier VIP, també,
sí, amb
totes aquestes explicacions. Molt bé.
Doncs, Pedro, t'hem d'explicar que no t'ho usarem tan fàcil. Això ha estat per entrar una mica en calor. D'aquí una estona et preguntarem què tal l'Uncharted, però, a més, hauràs d'escoltar també què n'opina l'Oriol Dalmau i a veure si teniu alguna cosa en comú.
Molt bé.
Vale. I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe.
Aquesta és la música que sona de fons en el tràiler de presentació del nou dispositiu d'Apple, Best Friend. Abans de parlar-ne, un moment per la història, quan Tim Cook inaugurava un espai molt especial.
It is the honor of a lifetime to be the first to welcome you to the Steve Jobs Theater.
Doncs, Gina, pot ser que aquest estiu fossis molt a prop d'aquesta nova obra d'arquitectura?
Doncs sí, fa 3 setmanes aproximadament vaig estar a l'Apple Park, on hi ha l'Apple Loop, que és aquest edifici corbat, no?, que fa com un aro.
Sí.
I al costat hi ha aquest Steve Jobs Theater,
sí,
que és, doncs, un edifici de 50 metres de diàmetre per 6 d'alt, que l'ha dissenyat Foster Studio i que es veu que és espectacular.
Tu em dius que fa 3 setmanes que hi va ser? I en aquells moments encara estaven...
Sí, hi havia uns 300 paletes,
sí?
No t'ho pots creure, 300 paletes treballant a ple sol amb una calor que fotia, que és que no t'ho creies.
I la gent mirant les obres, sent cofà o no?
Mirant i fent fotografies.
Fent fotografies, perquè no et deixaven, ni baixar del cotxe, ni dos, fer fotografies. L'única manera, l'única manera que podies acostar-t'hi era amb cotxe i anant ràpid, perquè no podies parar.
Clar.
I de fet... s'ha comentat en molts blogs de tecnologia que no hi podien ni passar els drons per sobre, només havien donat permís a una persona que té un canal de YouTube,
sí,
per poder fer vídeos amb drons.
Oh.
Perquè, clar, evidentment, t'ho imagina't, no? Tens al costat de casa, no és el nostre cas, però un senyor de Cupertino que deu ser fan d'un dron, clar, cada dia, no? És com contemplar les obres high-tech,
sí,
no? Des d'un
exacte,
dron.
Exacte. Faig un petit canvi de tema. Aquest diumenge vaig anar en bicicleta amb el meu fill fins a Cerdanyola, on hi ha les torres aquelles típiques de la universitat. Sabeu que és 4 torres,
sí,
fantàstiques?
Sí, sí.
Que hi ha un lloc de gespa molt gran i hi havia 3 persones jugant amb ulleres i amb drons. S'havien creat un circuit al·lucinant i estaven jugant els 3 tranquil·lament amb 3 drons que es veien molt professionals, els drons, i ells també, i ens vam quedar mirant. De fet, tothom que passava per allà mirava com jugaven i és espectacular,
I amb ulleres.
Amb ulleres, sí,
sí.
Però jo crec que ha de marejar molt.
Quan fas carreres, en plan, ho fas amb punt de vista,
sí, sí,
del,
sí,
propi dron.
No, i a més, jo imagino que la velocitat de la informació que et ve a les ulleres ha de ser a l'instant.
Mira, ens hem de convidar aquí, Albert.
Oh, no,
has de tornar cap allà. Ens hem hem de convidar i hem de saber exactament què fan, sí, com sí. ho fan per intentar replicar-ho a casa.
Doncs ho farem d'aquesta manera. És un petit parèntesi que ara m'he recordat quan comentaves això. Va haver-hi un moment, i comencem pel final, que en Tim Cook deia això en aquesta keynote.
We do have one more thing.
I aquí tothom aplaudint, etc. Deia l'Eli que sentint de fons la música del tràiler de la cançó Best Friend d'aquest nou iPhone, el més espectacular, el 10, i que és molt exclusiu aquest telèfon,
sí,
no, Gina?
Sí, de fet, hi ha dos models, un de 64 gigas que val 1.159 euros i un de 256 per 1.329 euros. Heu de pensar que són telèfons de luxe, és a dir, han passat a un altre nivell. Els telèfons iPhone ja sabeu que mai han sigut barats, però ara han fet com un pas més i tens l'iPhone 8, que també es va presentar, ningú en parla, però també es va presentar, sí. que diguéssim que segueix la mateixa línia del 7, però en aquest cas és el 10, que tothom escriu X, tothom diu iPhone X, no, és iPhone 10.
Molt bé.
I, bé, és aquesta nou luxe, sense gairebé, doncs no té...
Tot és pantalla, no?
Sí, tot sí. és pantalla, no té botó, té una càmera molt potent, té un mode de selfie espectacular.
I té allò de fet, tots els telèfons tenen això del tema facial, no?, de poder entrar mirant la teva cara, és
sí,
a dir...
Sí, fins ara entràvem amb l'empremta digital, amb el Touch ID, doncs ara sí. tenim el Face ID, que és que amb la càmera et detecta que ets tu i aleshores et desbloqueja el telèfon. Això que es veia a internet de gent fent servir una fotografia per desbloquejar telèfons no funciona. És a dir, has de ser una cara. I tampoc funcionen màscares, ho dic per Arya Stark. Les màscares no funcionen, les detecta. I també detecta si portes ulleres, si portes barba, és a dir, sempre et detectarà a tu, perquè fa com molts punts a la teva cara i et té molt mesurat.
Et té molt clitxat, està bé, està bé. I va haver-hi un moment, vaig pensar en tu, Xavi, perquè van presentar els animojis, emojis animats, sí, sí, sí. i hi havia com un locutor sí. en directe, a temps real, que anava posant les veus. Bé, una cosa divertida.
A mi, saps allò típic de ai, escolta, no trobo una expressió facial d'un emoji que representi l'estat en el que estic ara, no? A vegades ho estem reduint molt. Doncs d'aquesta manera et fas, diguéssim que et detecta la cara i tu fas la cara, no? Enfadat, descontent i tal, i l'emoji farà aquesta cara.
I va haver-hi un moment que va parlar d'un altre dispositiu que també estem començant a acostumar-nos a ell.
Va ser quan Tim Cook anunciava la nova tele d'Apple.
I am so excited to introduce Apple TV 4K.
No vaig veure res de videojocs.
Sí.
Sí, jo no he vist res.
Sí, sí, sí. That Game Company, que són els creadors de Journey, del Flow
no
i del
vist,
Flower.
Això. És un resum,
sí, sí, sí. Han presentat un videojoc exclusiu per iPhone, iPad i Apple TV.
Ah, sí?
Que es diu Sky. I és un joc multijugador, multidispositiu. I, evidentment, és tan bonic com ens té acostumada aquesta companyia, que ja feia temps que Twitter havia posat allò un teaser i tal, però no sabia res. De moment, sabem que és exclusiu per iOS i que no té data de sortida.
Aquesta és una molt bona notícia que no sabia. Sí, sí, molt bé.
Genova Chenes, recordem que sí, Kelly sí. Santiago ja no hi és.
Ja no hi és.
Doncs també sobre els nous iPhones va haver-hi un moment per parlar de la realitat augmentada en l'iPhone 8.
Each iPhone for augmented reality. You can use ARKit with this app to actually superimpose the map on top of the sky as you're looking at it around you.
No sé, el tema de la realitat augmentada, cada vegada els telèfons són més potents, cada vegada van més sobrats de tecnologia, i a veure si cada vegada veurem més aplicacions relacionades amb la realitat augmentada. De tecnologia va ser una de les coses també que es va comentar dels
sí,
telèfons nous.
La veritat és que tinc moltes ganes de veure això, no? Com els desenvolupadors aprofiten aquesta tecnologia per crear
Clar.
Coses. Apple al final només dona les eines i són els desenvolupadors els que han de fer aquest contingut perquè sigui interessant i que no sigui, no ho sé, com un Kinect.
Del Tetris, hem après que les coses bones desapareixen i els errors s'acumulen. Què hem après del Candy Crush?
Doncs continuem el Generació Digital de Catalunya Ràdio. Actualment, a l'estat espanyol hi ha 4 milions de seguidors actius dels esports electrònics i més de 6.000 jugadors professionals.
Doncs per això és una gran notícia que l'empresa creadora de League of Legends, un dels videojocs estrella de les competicions d'esports electrònics, arribi a casa nostra obrint una seu a Barcelona. El League of Legends cau dintre del gènere que ja s'està fent terriblement popular dintre els esports electrònics, anomenat MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Això seria, doncs, una arena multiplayer on diversos equips de 5 jugadors aproximadament doncs intenten destruir els obelis, les torres dels equips rivals. El gran degà d'aquest gènere seria el Dota, que encara avui també té una gran presència dins dels esports electrònics, però el League of Legends de l'empresa Rio, que és la que s'estableix a Barcelona, doncs s'està emportant una miqueta, està arribant a ser un dels esports més populars i que arrossega més patrocini, més gent, més jugadors i més interès. A més, això ho podem lligar amb notícies recents sí. sobre l'interès tan gran de la Generalitat d'establir una lliga d'esports catalana.
De fet, aquesta setmana ha aparegut una notícia que ja vam escoltar al Game Lab. La Generalitat de Catalunya fa passos endavant en la promoció dels esports electrònics. Ha sortit aquesta setmana la notícia, la seguirem, perquè el que està fent la Generalitat amb el secretari de Telecomunicacions és ja contactar amb empreses perquè puguin començar a organitzar aquestes lligues catalanes d'esports electrònics.
I és que el tema dels esports electrònics està organitzat de forma a vegades una miqueta caòtica.
Doncs mira, precisament per això anem a explicar una miqueta què és el que tenim ara. Fem un petit resum, un ràpid resum. Al Generació Digital anirem parlant de tots aquests temes, us donareu compte, anirem aprenent nosaltres mateixos també de tot plegat. I va, comencem amb el primer.
Comencem per Wargaming.net.
Doncs Wargaming.net, a Wargaming.net el que trobareu, si us interessen els esports electrònics, són que són els organitzadors de competicions d'un parell de jocs molt concrets, World of Tanks i World of Warships. Actualment, la lliga de World of Tanks té com a premi 210.000 euros a repartir entre les diferents categories i els diferents equips. Per tant, bastant interessant.
Seguim amb Game Esports.
És la lliga que està patrocinada per les bodigues, la cadena de bodigues de videojocs Games, Game.es, que trobem a casa nostra. Té diverses competicions. Hi ha la part Arena, la Lliga Arena, on es pot competir de manera amateur a través d'un pagament i una recepció de premis en forma d'estrelles. Una mena de moneda virtual que utilitza la pròpia cadena Game, que després pot arribar a ser intercanviada doncs, per altres premis físics, com, doncs bé, alt dispositius per la teva consola, jocs etcètera.
No? Molt bé.
Pots crear competicions amb els teus amics i, per tant, participar només entre vosaltres o us podeu apuntar a competicions que ja estiguin en marxa.
Continuem per un dels grans.
Sí, sabrem què és ara la ESL.
Són els grans organitzadors de lligues de videojocs que realitza, doncs, acaben en grans finals absolutament multitudinàries. La ESL, a Espanya, té el patrocini de Movistar, que emet moltes de les seves competicions i els seus grans campionats finals a través del seu canal d'eSports dedicat a Movistar Plus.
Molt bé, anem cap al tercer, sobretot uns que coneixem molt perquè hem parlat amb ells.
Doncs sí, és la LVP, o dit d'una altra manera, la Lliga de Videojocs Professional.
És la lliga que ja organitzava competicions des del 2011, és propietat de MediaPro i que, a més, ha incorporat molt recentment el patrocini d'Orange. De la mateixa manera que Movistar doncs, patrocina la SL, aquí a casa nostra Orange és la que patrocina, dona suport a la Lliga de Videojocs Professionals. També, a més, aglutina el que abans havia sigut la Lliga PlayStation, que ara s'ha incorporat dins la LVP.
Molt bé, i té un joc que a mi m'agrada molt, que és el Rocket League.
Sí, sí senyor.
A part de cotxes i la pilota gran, eh? Sí.
L'estructura que té la Lliga de Videojocs Professionals s'assembla molt a la de la ESL. Per exemple, hi ha les Orange Cups, competicions petites dedicades a un joc, dos dies com potser com a màxim, i entre els jocs que hi ha d'obertes en aquest moment tindríem Call of Duty, League of Legends, Clash Royale i, com deies tu, Albert, en Rocket League.
Molt bé.
Després tindries una segona divisió amb lligues de fins a 14 partits, amb opcions d'ascens cap a la Lliga Professional o fins i tot de descens, no? De quedar eliminat d'aquesta segona divisió. I després arribaria la Superliga Orange. La Superliga Orange només fa lligues de 4 jocs. Call of Duty, Counter-Strike, Clash Royale i League of Legends. 8 clubs i a 14 partits.
Això és com la Champions, no? Sí, és en plan...
És potser una de les més importants que es fa a casa nostra. Falta molt poc, a més, per l'inici d'aquestes lligues de la Superliga Orange i en concret la del League of Legends, que és el joc de Rio, doncs es donarà el tret de sortida durant la Barcelona Games World, el 5 al 8 d'octubre. Per tant, molt, molt, molt aviat.
Per cert, hem de dir que aquest any a la Barcelona Games World hi serem. A la ràdio està passant una cosa, i és que tot el que passi després de l'1 d'octubre hi ha com una, no sé, una nebulosa, eh? Però nosaltres estem treballant, nebulosa en el bon sentit de la paraula.
Positiva,
però,
positiva.
Sí, sí, positiva. El tema és que encara no us podem dir què és el que farem exactament, però serem a la Barcelona Games World i doncs veurem aquestes partides que començaran de la Superliga Orange, per exemple, aquest any. Com a mostra de la popularitat dels esports electrònics, per si algun encara en dubta, aquestes són les hores de visionat trobades al servei de streaming Twitch del mes d'agost del 2017, recollides per gamoloco.com.
Cinquena posició, Counter-Strike Global Offense, 20 milions d'hores.
Doncs sí, 20 milions d'hores de gent veient partides de Counter-Strike en el Global Offense, la versió més nova que es juga en els esports electrònics del ja el mític i antic Counter-Strike, que a més segueix tenint una incondicional marea de fans.
Quarta posició, Hearthstone, 43 milions d'hores.
Quina diferència, eh? Gairebé 20 milions d'hores entre el cinquè i el quart, i Hearthstone, que és un joc de cartes, d'estratègia amb cartes basada en l'univers de World of Warcraft, però quina diferència també en quant a ritme de jugabilitat i tal, però un joc que està arrossegant autèntiques passions.
Tercera posició, Dota 2, 58 milions d'hores.
El Dota és un dels pares del gènere MOBA, del que també veu League of Legends, i segurament el gran seguiment, sobretot a Àsia, del joc Dota, més la gran passió que han tingut sempre per l'StarCraft, és potser una de les causes d'aquesta gran falera dels esports electrònics que estem vivint a casa nostra en aquests moments, que ens va arribar quan encara comentàvem aquelles partides que fem per la tele d'StarCraft a Corea i ens semblava una cosa fantàstica, no? Doncs ara ho estem vivint a casa.
Segona posició, League of Legends, 71 milions d'hores.
71 milions d'hores acumulades de persones veient partides de League of Legends. És el MOBA per excel·lència i és el que trobareu si us hi voleu dedicar a l'esport electrònic professional a totes les lligues d'esports.
I anem cap a la primera posició.
PlayerUnknown Battleground, 73 milions d'hores.
73
milions d'hores, i només en el mes d'agost.
Sí.
És flipant. Ha sigut, a més, el joc revelació de l'estiu, perquè fins ara molts d'aquests jocs els havien comentat quan hem comentat les lligues. És una miqueta, no sé, el gran desconegut que ha arribat i bueno, la gent s'ha sentit totalment enganxada per aquesta mena d'esbojarrada arena on fins a 100 jugadors competeixen per ser l'últim supervivent amb un joc que clarament s'inspira doncs, en clàssics del gènere com Battle Royale.
Molt bé, doncs us hem explicat com està el panorama. Anirem parlant a la generació digital, però ara, amb aquest darrer, en aquest joc que comentava el Francesc, volem conèixer-lo una miqueta més. I és que és el joc de moda, com diu el Francesc, que té el nom més lleig i difícil de pronunciar.
PlayerUnknown's Battlegrounds.
L'he gravat de Google Translate, així l'anirem posant.
No, jo no sóc capaç de dir aquest nom.
Ara sabrem per què, tot això perquè ens ho explicarà la Gina, però volia ensenyar-vos els moments que té aquest joc, sobretot si el veus a través de Twitch, moments que la gent es diverteix molt.
Open. Sorry, bro. Sorry, bro.
És que la gent riu molt. Té això, és divertit, no, Gina?
És molt divertit. Quedeu-vos amb aquest nom, perquè heu de saber d'on va sortir.
Uh-huh.
Es diu Brendan Green, un noi amb un nick, PlayerUnknown, i que havia creat abans un mod per Arma 2 anomenat DayZ Battle Royale. Francesc, no anaves tan desencaminat. S'havia inspirat en aquesta pel·lícula on un grup de japonesos s'han de matar entre ells a una illa fins que només en quedi un.
Música de fons de gent que fa covers de la música d'aquest videojoc, que també n'hi ha.
I en Green està fent el videojoc sol? No. Diguéssim que després de molts embolics d'empreses, de gent, de països i de més, el Green, on estava treballant, no li deixaven fer el que li passava per cap, uh-huh. I una empresa coreana anomenada Blue Hole es posa a treballar amb ells i actualment estan treballant amb el PlayerUnknown Battlegrounds, o també anomenat PUBG. És a dir, PUBG, perquè és molt més fàcil.
Per tant, és un joc coreà. Un joc que, s'ha de dir, no està acabat. Com deia, segueix en desenvolupament i ja és el segon videojoc de la història amb més jugadors simultanis. Aquest agost van arribar a gairebé un milió de persones a la vegada a Steam.
Exacte, només ho supera el Dota 2, perquè el PlayerUnknown va arribar a 877.844 uh-huh. I el Dota 2 té el rècord amb 1.291.328 al març del 2016.
Uh-huh.
Penseu que aquest videojoc està en desenvolupament i quan surti aquesta xifra superarà bastant més.
Molt bé.
I això que dèiem que és un videojoc coreà, la gent diu, no, no és coreà, és americà. Evidentment, la gent que l'està fent no és coreana, és americana. El grup és americà. El tema és que els diners...
La pasta qui la posa.
La pasta qui la posa, a part de la gent que l'ha comprat en aquest Early Access, accés avançat, són aquests coreans que es diuen Blue Hole.
Molt bé. Déu-n'hi-do.
I els números estan molt bé, però a nosaltres ens agrada jugar. De què va el joc?
A veure, és el mateix que la Player Royale, eh? Un grup de 100 jugadors cauen en una illa des d'un avió i allà han de sobreviure. Podem anar sols o podem anar en grup. Quan comencem cada partida no tindrem res ni armes, així que és el moment de caure a l'illa i buscar armes i equipament i un punt estratègic del mapa.
Doncs mira, si pel que em dius m'amago i no parec fins al final, ho puc fer o no?
No, l'illa té un rang de joc, és a dir, cada vegada, a mesura que passa el temps, aquest rang es va fent més petit i hem d'anar cap a aquest rang on, en principi, l'illa et permet estar o mors. Per tant, és una mecànica simple, però fa que cada partida sigui diferent i gràcies a això també la gent es mou i acaba jugant.
I què val i on podem trobar-lo?
A veure, és a dir que aquest joc...
PlayerUnknown's Battlegrounds.
Sí.
PlayerUnknown's Battlegrounds, sí. És per major de 18 anys, val 30 euros, i el podem trobar en accés anticipat, Early Access, a Steam PC, Xbox One i PlayStation 4. Us recomano que abans de comprar-lo entreu a Twitch i busqueu un dels milers de jugadors que emeten en directe les seves partides. Allà us enganxareu com l'Alberto, com jo, perquè hi ha gent que guanya de maneres molt idiotes i hi ha gent que perd amb una estratègia molt rebuscada i molt ben pensada. Si us agraden els jocs acabats, us heu d'esperar, perquè aquest és un joc d'accés anticipat, és a dir, ha estat bastant trencat i ple d'errors. Els desenvolupadors s'han posat un any per treure-la endavant, i ja veurem, perquè tenen molta feina per fer.
Sí? Per què? Perquè hi ha molta cosa, encara molts bugs o molts errors? Sí,
hi ha, per exemple, els salts estan mal fets, està molt mal optimitzat, és a dir, consumeix molts recursos, etc.
Molt bé. Doncs comentaves, em sembla que a través del Telegram o a través del WhatsApp, una notícia relacionada amb aquest joc, no, de Sony?
Sí, clar, com que és el joc de moda, què han fet la resta de desenvolupadors?
Copiar.
Doncs, exacte, molt bé. Doncs han tret un nou mode per al joc de Fortnite, que es diu Fortnite Battle Royale. Oh, i endevineu de què va? Surt el 26 de setembre per PlayStation 4 i són 100 jugadors, un mapa i l'últim que està viu guanya.
Això dels jugadors, centenars de jugadors, ja ho havia fet fins i tot en PlayStation. També hi havia jocs d'aquests pensats amb molts jugadors alhora, etc.
Sí, però aquest és clarament una copiada absoluta per aprofitar el Battle Royale.
Generació digital.
Canviant absolutament de tema, perquè fa uns dies, Xavi Serrano, sí. Comentaves pel teu Twitter, Serranillo, una aplicació relacionada amb el llegir.
Sí.
Que llegir no ens...
No ens faci perdre l'escriure.
Exacte.
A més, us convido a sortir al carrer. Tant mirar pantalles de casa, de debat als
graus. Benvingut al Generació Digital.
Mira, aquesta és una aplicació en què jo he participat, a més, amb la veu, al costat de la Montse Llussà.
Que no ho sabia, eh?
Sí,
sí, vaig veure després que... Sí, sí.
Ara mateix, crec, de tota la feina que vaig fer, n'han penjat molt poca i em sembla que l'han d'anar ampliant.
Molt bé.
Són fragments de llibres que parlen de la ciutat de Barcelona. D'acord? Es diu Literàpolis BCN. És un joc per mòbils que té la intenció de fomentar la lectura i el coneixement de la ciutat de Barcelona, un públic entre els 14 i 18 anys. És una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i l'han presentat coincidint amb la Setmana del Llibre en Català.
Exacte.
És una mena de gincama literària, en la qual el jugador ha de localitzar diferents punts geogràfics reals de la ciutat per on transcorre l'acció d'un llibre. Una vegada geolocalitzat cada indret i després de resoldre una prova o un enigma, el jugador és recompensat amb una nova informació i pot seguir jugant. És a dir, fins que no resols l'enigma, que no continues. No tinc música. Que trist, jo, per la sona.
No, home, sí.
Estic pensant que això, això hi podríem jugar tots junts.
Sí.
Aquí ho deixo.
No, sí. No, i tant. Aquí sí que estàs... aquí t'agrada més,
aquí,
eh?
Sí, eh?
Sí, sí. Molt bé, molt bé.
Doncs al final de cada itinerari, el jugador rep un premi. Entrades 2x1 o descomptes especials per equipaments o institucions que tenen a veure amb l'argument de la novel·la. Hi ha 3 itineraris diferents per cada novel·la. Un serveix, per exemple, per descobrir un llibre desconegut. Un altre per contestar preguntes sobre la lectura una vegada s'ha llegit el llibre. I un tercer per desxifrar enigmes i jocs d'enginy relacionats amb la novel·la i la ciutat. Tens uns àudios que van sonant, van donant pistes...
Al final...
Això està en català i castellà i està disponible per iOS i Android.
Hem trobat també aquesta setmana una altra iniciativa relacionada amb la lectura.
Aquesta m'encanta. És una aplicació que encara no existeix, està en vies de desenvolupament, en principi s'ha d'acabar el 2018.
Sí.
Hi ha una noia que és dissenyadora gràfica, llicenciada en Història de l'Art i graduada del Màster d'Aplicacions Multimèdia de la UOC,
home,
és a dir, poca cosa, que es diu Gemma Fàbregas, i ha ideat una apli que, recordem, i insistim, està en vies de desenvolupament, que es diu Jo també llegeixo, i que ensenya als nens amb síndrome de Down a llegir. Està molt bé. Està destinada a nens de més de 4 anys i treballa a partir de l'associació d'imatges i paraules. És a dir, en comptes d'aprendre lletres, després fonemes i finalment paraules, el que fan és aprofitar l'alta memòria visual d'aquests nens i aprenen paraules senceres associant-les a imatges. Uh-huh. Més tard, ja quan s'ho sàpiguen, ja se separaran les síl·labes i després les lletres. Aquesta aplicació, jo també llegeixo, permet triar el tipus de lletra i l'idioma i personalitzar les imatges, perquè és molt important que quan el nen veu la paraula, la imatge, per exemple, la paraula escola, doncs que la imatge sigui la de la seva escola.
Uh-huh.
És a dir, es pot personalitzar, està molt bé això.
Molt bé.
Hi ha un apartat de seguiment en què es reflecteix l'evolució de l'infant i l'aplicació té un format multimèdia, hi ha un personatge animat que ajuda l'infant en tot aquest procés. Està molt bé, jo trobo fantàstic.
Doncs seguirem aquest tema, perquè, uh-huh, com dius, 2018? És a dir...
Sí, en principi sí. A més, està assessorat per entitats que treballen amb el tema, treballen amb nens amb síndrome de Down, uh-huh, i jo crec que pot ser una aplicació de gran ajuda.
Molt bé. Com esteu amb tema audiollibres?
Fatal.
Sí?
Jo n'he fet i cansa molt.
Sí, sí, sí.
Cansa fer-ne. I paguen poc.
Paguen poc, sí. I a més és molt difícil fer-ho bé, eh? Vull dir, sí, fer que sigui la teva veu interna i que no estigui...
Aquí no hi ha gran cultura, però als Estats Units, per exemple, hi ha gent que tria audiollibres en funció del locutor, del narrador.
És que pot posar molt nerviós si una persona dius, hosti, no m'agrada.
Jo, si us voleu introduir en el món dels audiollibres, aneu a la pàgina de Open Culture, que, com diu el seu nom, ho podeu seguir a Twitter, Open Culture, i... allà teniu els links i molt sovint pengen coses en anglès, però, per exemple, estan penjats, tot és gratis, tot és gratuït. Wow. Sentiu la col·lecció sencera de poemes d'Edgar Allan Poe, narrada per Earl James no sé què, i per Vincent Price, i per no sé què. I clar, tens coses d'aquestes per començar amb poemes i acabes amb
vols dir que estan locutades per diferents persones, sí, i tu pots triar el que t'agrada més.
No, per actors, en aquest cas.
I aquí interioritzes aquesta veu ja, i està molt bé.
El que passa és molt curiós, perquè en el món dels audiollibres sovint és això, en el món anglosaxó és un fenomen molt normal, molt corrent, molta gent se'ls posa quan va amb el cotxe,
el cotxe
i va sentir
ideal
una novel·la i no l'ha de llegir. I hi ha algunes grans produccions que es fan a l'estil, doncs, gairebé de radionovel·la, sí, amb música, amb banda sonora, diversos personatges, fets per diverses persones i tal. I altres, a les antípodes, això estaria a vegades els que estan llegits pel propi autor, que diu, és el propi autor, i a vegades són els més infumables de tots.
Sí, home,
perquè l'autor pot ser un gran...
Ell sap escriure.
Pot tenir una veu horrible.
Això no sé.
I aquí, aquí recomano, bueno, recomano no, o almenys escolteu alguna vegada El Senyor dels Anells, llegit pel Hobbit, llegit per Tolkien, que era una persona famosa per no, els seus alumnes no entenien el que deia. Clar, els seus propis alumnes, amb el qual ja...
És una mica Bartomeu, que es menjava lletres, com va això?
Però això passa moltes vegades. Deixa'm que torni a insistir en el tema de la poesia. Tu vas escoltar recitals de poesia i dius, aquest autor m'agrada molt i comença a recitar i és, per favor,
això passa,
que plegui, quina
inclús
llestimeta.
Quan, a veure, a mi m'ha passat molt quan et llegeixes un llibre i vas a veure la peli i t'indignes perquè allò no és el que tu t'has imaginat, i a més és totalment el contrari, per tant, més o menys seria, tu t'imagines al teu cap una veu, una narració, i allò tu destrosses i no
però
està bé.
Però és diferent, no? Perquè aquí hi ha una adaptació, en canvi, tu penses que la persona que millor pot llegir i imprimir el seu ritme a un text és el propi autor del text, i a vegades...
No, tot el contrari.
Fracassa estrepitosament.
Jo, que aquí a la casa doncs, treballo amb temes de promocions i venen molts locutors, algunes vegades m'han explicat doncs, locutores que treballen amb això, que el més important és que et dirigeixin bé.
Sí,
i aquí a Barcelona hi ha estudis que et dirigeixen audiollibres, que no ho fas des de casa, sinó que t'estàs hores...
No, jo amb una webcam, oi? M'estàs dient, la gent que llegeix això?
No, i de fet, a la 11 sembla que sí, que dona possibilitat que la gent, doncs els locutors tots puguin anar a casa i llegir un llibre, no? I que ho poden fer.
L'OCET té servei
des de fa molts anys.
Sí, una cosa pionera. Sí.
Molt bé, doncs anirem seguint aquest tema, perquè a més es va saber la setmana passada, va haver-hi una empresa important del nord d'Europa que ve també a Barcelona, com Riot Games. Mm-hmm. Van venint tots a Barcelona, tu, a muntar...
Per què serà?
Exacte. El temps. Moment important.
Ai.
Com hem promès, abans de res, anem a escoltar l'Oriol Dalmau, que ens ha enviat una nota de veu, però musicada. Ell ho fa d'aquesta forma. La setmana passada ho va fer amb el Fórmula 1, recordeu, i aquesta ho ha fet també amb aquest Uncharted. Escoltem el que li ha semblat amb ell.
Hem jugat a l'Uncharted El Legado Perdido de Lost Legacy, exclusiu per PS4, com tots els Uncharted. Hem jugat i ens l'hem acabat, perquè aquest de Lost Legacy, doncs estaríem parlant d'un DLC vingut a més, val? Dura 7 o 8 hores, i això sí, no cal tenir l'Uncharted 4 perquè funcioni. És un joc a part, més curt, però també és més barat. Val 40 euros, de moment. Bueno. Què hi tenim aquí? Doncs el mateix que aconseguia l'Uncharted 2, el 3 i sobretot el 4, i aquest encara ho aconsegueix més. És el que jo li dic, l'efecte Uncharted. Que vol dir que mentre estàs jugant et passes tota l'estona fent...
Oh. Que maco!
I la teva PlayStation fent... I tu fas... Oh.
Que maco!
I la Play fa... I tu...
Que maco!
I ella... És a dir, uns gràfics que no et podràs creure que s'estan movent en una PS4 normaleta, una meravella artística, una virgueria de motor gràfic. Ara, la teva pobra Play, calenteta com per fondre i uns tranxetes a sobre i fent el mateix soroll que la sonda Cassini. Què canvia respecte a l'Uncharted 4? Bé, aquí no hi ha el Nathan Drake, que mira, a mi aquest tio m'ha semblat una mica com el Jaime Cantizano. Tampoc passa res si no hi és. I en el seu lloc juguem amb la Chloe, que és una noia que ja sortia a l'Uncharted 2 i 3, i que ara que té més polígons, doncs té una clara retirada a Ida Nizar. Busqueu-la a Google si no sabeu qui és perquè no veieu Sálvame i veureu que tinc raó. El joc en si és tot un Uncharted, una passada, és preciós, ambientat a la Índia, no té massa varietat de paisatges però estan detalladíssims i enormes. Això sí, tan absurd com sempre són els Uncharted. Tu busques un tresor que fa 4.000 anys que està allà perdut i que ningú li fot cas, però justament ara... aquesta setmana ens hem posat d'acord nosaltres i un exèrcit a buscar-lo alhora. Bueno, coses. Juraria que aquesta vegada hi ha més puzzles i això sí, el mapa és molt més gran que en els Uncharted fins ara. I això permet fer les missions d'una manera no lineal, triar l'ordre amb la que vols fer les missions i pots anar, per fi, amb aquell jeep tan xulo pues una mica per on vulguem. Bravo. Per tant, estem davant de tot un Uncharted amb el seu multijugador i tot, amb tota la intensitat i acció, menys hores i menys preu, això sí. Per cert, menció especial al sentit de l'humor de la protagonista, la Chloe aquesta, eh? A veure, com un exemple, saps allò que acabes de matar a un enemic amb foc i diu, vaya, no te calientes la cabeza, eh? Saps aquesta mena d'humor? Així tota l'estona. Bueno, gràcies, Naughty Dog.
Has mirat, Xavi, efectivament s'assembla, eh?
S'assembla molt a Ida Nizar.
Sí? Sí, sí.
No hagués cregut mai en tants anys de generació digital que hauríem parlant d'Ida Nizar en aquest programa.
Fa molta por aquesta dona.
L'Oriol Dalmau fa por.
Sí.
Pedro, estàs d'acord més o menys amb el que ha dit l'Oriol?
En bona part, sí. És un joc molt cinematogràfic i aquesta part, que és la que comentarem, té el defecte de molts jocs que està traient Sony darrerament, que no deixa de ser una extensió del joc que, sí, que te'l venen com un joc únic, com un títol.
Ell ha dit un DLC vingut a més, eh?
Sí, sí, un DLC vingut a més. Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sony és un dels defectes que està tenint. Suposo que els hi funciona.
Molt bé.
Així deu funcionar econòmicament perquè ho han fet en moltíssims jocs. El joc visualment espectacular, és un joc de Naughty Dog. És una de les companyies per les quals val la pena tenir una PlayStation.
Una Pro, potser? Val la pena tenir una Pro per aquest tipus de jocs?
Potser sí, perquè el que està passant, tot i que aquesta ja no ho fa molt bé, el que passa molt sovint amb jocs de PlayStation és que tiren més del que la consola pot. Es pot veure en qualsevol joc. Jocs de cotxes, jocs de com a l'Horizon... En el Tomb Raider també es pot comprovar que en el moment en què li fots els 3 teraflops extras de la Pro, tot tira millor.
Tu ho has provat? Ja tens Pro a casa?
No? No, però he vist comparatives a YouTube i demés. Jo tinc l'Slim perquè considero que una consola intermitja, de moment, fins la Xbox pròxima que sortirà al novembre, no val la pena tenir. No és un salt tan gran. A més, si mires la quantitat de jocs que han adaptat Sonic, que alardean molt de tenir milers de jocs per la Play 4, em sembla que estan ara mateix entre els 1.000 i els 1.100 jocs, només s'han adaptat de moment 75 en un any per la Play 4 Pro. No val la pena amb aquestes xifres.
Sobretot d'aquí un temps segurament serà quan valgui la pena, no? Quan la gent estigui, doncs, tingui preparada també la tele de casa seva, etcètera.
Sí,
no?
Això és també un factor molt important. Estan adaptant els jocs, però no els hi treuen tant de rendiment si no tens una tele 4K.
Clar. Eli, què t'ha semblat quan estava jugant ell al joc?
A mi els gràfics i visualment m'ha agradat moltíssim. Tenia ganes d'agafar-li
el comandament
al Pedro i intentar-ho. L'he vist disfrutar.
Has pogut jugar poc, però què t'ha semblat aquesta estona que has jugat?
Me l'he posat en mode fàcil. Per poder avançar i veure més panorama del
joc. No menteixis, és el que fas habitualment.
És el que faig habitualment.
Però fàcil, perdona, hi ha un altre més fàcil o no?
Hi havia un altre més fàcil, que en el qual no havies de lluitar.
Tu agafes el superfàcil.
És un punt que m'ha agradat molt. Les opcions configurables del joc està molt bé. Sobretot s'adapta a qualsevol nivell de jugador. Jo me l'he volgut posar... Normalment jugo en normal o difícil... en aquests jocs normalment és així. Ara, perquè no suposés un repte i poguéssim avançar una bona estona en el joc, me l'he posat en el segon nivell que hi ha de dificultat.
Molt bé.
I és molt bo, és molt assequible, té una bona jugabilitat, és un joc cinematogràfic, és a dir, és saltar, disparar, fotre quatre galletes i anar avançant. No suposa, jo crec que no suposa un gran repte, però bueno, és molt entretingut, és un joc per passar el rato.
I has notat aquest humor de la Aida Nizar de no te calientes la cabeza?
Té un toquet, el que passa que jo tinc un problema amb el doblatge, que quan jugo els jocs en el doblatge castellà no m'acaben d'agradar, perquè hi ha moltes coses que dius... No sé, ja
grinyola una mica, sí.
Sí.
Bueno, de fet, aquest joc el vam comentar la setmana passada, grinyola fins i tot el tràiler. Vull dir, que sí. Està mal fet el tràiler fins i tot de doblat, que és un dels temes que sempre han dit que
el tràiler acostuma a passar, perquè el fan molt,
sí.
El fan molt abans, normalment els fan molt abans de que surti el joc i...
Però en aquest sentit, en l'exemple del tràiler d'Uncharted, sí. Aquest del Legado Perdido, era després de la migdiada els actors, o sigui, de veritat, no s'entén gaire. Doncs Pedro, moltíssimes gràcies, el joc és teu, quan te l'acabis al Telegram ens ho dius, l'he acabat, efectivament sí. Era tan
aquesta
ràpid
nit,
com...
Aquesta nit ens avisa.
Sí. I ara posem quedat aquí fins al final del programa, posem aquell separador que, per cert, aquesta setmana molts dels nostres companys de Catalunya Ràdio m'han comentat. Com és que poseu aquest separador?
Generació digital. No s'entén res, però distreu.
Un separador escrit pel Xavi Serrano fa potser 12 anys, em sembla, per l'efecte.
De l'època d'Ona.
Sí, d'Ona Catalana.
Sí,
doncs l'hem recuperat.
És el que ens deien els nostres pares, no?, quan escoltaven el Generació.
Sí. Aquesta setmana hi ha hagut un tuit de la Mariola Dinarès, no sé si l'heu vist, que deia que ens escoltava, que s'estava entretenint i que ho entenia.
Sí.
Per tant...
Haurem de posar... La Mariola Dinarès, del pop-up, entén
sí.
El Generació Digital, però si tu no ho entens, no pateixis.
No passa res.
I has estat mirant xarxes com la Mariola i
doncs
altra gent que ha comentat coses, no?
Doncs sí, mira, al Telegram aquestes últimes setmanes estan sent bastant temàtiques. Aquesta setmana, amb tota la raó del món, perquè ha estat la diada i els nostres usuaris de Telegram l'han estat comentat, l'han estat seguint i bé, tots hem passat una gran diada. En K4 ens deia que l'estiu vinent es tornarà a posar a la venda la Nintendo NES Clàssic i canviarà les unitats de la SNES.
Perdona, però jo és que no m'ho crec, eh? Vull dir, no m'ho crec.
Bueno,
és estratègia de Nintendo, li va funcionar quan van arribar les primeres remeses d'Amiibo, la falta d'estoc en el mercat va disparar les demandes, la compra-venda...
Els comentaris de la gent.
I això, pum, ha anat apareixent tota l'estona.
A més, a Nintendo li estan funcionant molt bé els jocs digitals i les vendes d'arcade clàssics dels seus jocs.
Des de la Wii, jo crec, fins
sí,
i tot, que
sí.
A més han reversionat i que si l'havies comprat per la Wii, te l'has de tornar a comprar per la Switch. És aquell negoci que tenen les empreses.
Sí, però no només ho fan Nintendo, eh?
No. En absolut. Fan tots.
Doncs aquest tema i aquesta notícia ha desencadenat un debat sobre els jocs retro o jocs clàssics, si es poden considerar retro, clàssics, si han de passar uns anys, si no, i en Perufito es pregunta... El Tetris o el 3 en ratlla són, què considereu, són jocs retro, clàssics? I en Serafí Lliteres conclou que parlar de jocs retro versus els actuals és com parlar de Sofia Loren versus Charlize Theron o Robert Redford versus Matthew McConaughey. Diu que les dues persones et porten bons records, però si les poses ara un al costat de l'altre, la diferència es nota.
Molt bé. Doncs continuem el Generació Digital, estem ja a la part final del programa, però anem a més coses.
Anem amb l'associació del Racó dels Robotaires, que organitza la tercera edició de la RoboCat, que és el campionat de robòtica de Catalunya.
Molt bé, estigueu atents, alumnes de primària, de secundària, mestres i majors de 18 anys que estigueu interessats amb els robots. Encara esteu a temps perquè els tornejos de RoboCat començaran el 7 d'abril, per exemple, a Barcelona, o el 13 al Camp de Tarragona, o el 14 d'abril a Girona, o el 20 d'abril a Lleida. El 5 de maig se celebrarà la gran final a l'escola Els Estanys de Platja d'Aro. Guillem Roura és portaveu i relacions públiques de RoboCat. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Bones, Albert.
Tothom sap que després d'una sala en farmaciola hi ha una gran batalla.
Quins són els objectius que busqueu en aquest esdeveniment, en tota aquesta feina que feu durant tot l'any?
La RoboCat es proposa com a objectius fonamentals, d'una banda, fer assequible i accessible la robòtica a tothom, és un campionat de robòtica low cost, i sobretot també difondre la robòtica de programació i muntatge lliure, i també sobretot donar a conèixer el patrimoni cultural que han transcorregut en aquests anys a Catalunya. I aquesta tercera edició tracta sobre les comarques de la Garrotxa.
Tu per què creus que és tan important aprendre amb robòtica?
Jo crec que és molt important aprendre robots perquè et permet desenvolupar una part del que seria el cervell i la ment i de la intuïció que altres assignatures no et permeten fer. També et permet resoldre reptes molt variats, molt diversos, utilitzant la programació i, sobretot, dissenyar, muntar un robot que ha d'estar ja dissenyat perquè pugui resoldre una sèrie de missions i, llavors, quan tu tens el robot construït havent pensat en el que haurà de resoldre, tot i que el robot, el més normal és que a mesura que va resolent les missions el puguis anar modificant, llavors programes el robot, que realment és llavors quan li dones les ordres perquè executi el que ha de fer realment durant les missions que es puguin dur a terme.
En RoboCat funciona per equips, si no estic equivocat, 4 més un entrenador, però també poden haver-hi persones de més de 18 anys que no van a l'escola però que els interessa formar-hi part, no?
Està obert a l'escola primària, el que seria, llavors l'educació secundària obligatòria, i a partir dels 18 anys, i també pensant moltes vegades en professors, aquí no es tanquen portes a cap edat.
Molt bé. La gent que ens estigui escoltant i es pugui interessar en formar-hi part, encara té temps, no?
Sí, correcte. El període d'inscripcions s'ha obert ben recentment i tancarem les inscripcions el 28 de febrer del 2018 per tenir més o menys 2 mesos de marge per poder preveure l'aforament de les fases territorials de la RoboCat. I les inscripcions es poden fer per via telemàtica a través de la nostra pàgina web, robocat.cat.
Perquè ens fem una idea, les partides com funcionen?
A la pista de competició, si vols t'ho explico una mica, és una pista, aquest any, com t'he dit, està com duplicada, o sigui, la banda dreta està igual clavada a la banda esquerra, donat que aquest any el camp de competició s'ambienta amb la comarca de la Garrotxa. El camp de competició s'estructura primer tot amb el pont de Besalú, que divideix la zona inicial del camp amb la zona del pont, que aquesta zona és una zona on els equips manualment poden col·locar pilotes en el robot, i aquestes pilotes que col·loca l'equip al robot s'han de portar a la zona central del camp, que és la zona que divideix una part del camp amb l'altra, o sigui, la part que està jugant un equip amb la part que està jugant l'altre equip, i ha de col·locar aquestes boles en aquesta part central del camp. Això representaria el volcà Santa Margarita de la Garrotxa. I és una zona enfonsada on el robot ha de col·locar les boles. I llavors, en tot aquest espai hi ha uns arbres que són uns dispensadors de boles, i el que ha de fer el robot és posar-se a sota el dispensador de boles que representa els arbres de la faixeta d'en Jordà i agafar aquestes boles, i representen d'una banda els fesols de Santa Pau i, pel que fa a les boles vermelles, la ratafia catalana. I aquestes dues boles s'han de col·locar en un dels dos volcans, perquè hi ha una separació entre els dos volcans, que seria el volcà est o el volcà oest, i s'han de col·locar la bola que pertoqui a cada lloc del volcà.
Per últim, Guillem, la gent o professors que ara ens estiguin escoltant, que han començat aquesta setmana doncs, l'escola amb els nens, que s'estan començant sí. a plantejar com faran, com anirà el curs, i que a més sabem que hi ha molts professors molt motivats en aquest aspecte, què els
sí,
diries?
Cada vegada més.
Què els diries per animar-los?
Mira, jo que no s'ho pensin dues vegades i que obrin pàgina web provocat.cat i s'inscriguin. Nosaltres, la nostra experiència robòtica, el projecte Robocat, no ha nascut així com així. Nosaltres ja fa 8 anys, jo precisament, bueno, ara faré, començaré segon de carrera, però des de primer d'ESO que estem en aquest món de la robòtica, nosaltres, des d'aquest ben petit, vam començar a participar en campionats de robòtica i de l'experiència que vam treure aquests campionats, com l'equip de robòtica Salva els Parc, vam anar diverses vegades als Estats Units, vam fer bastanta volta pel món anant a participar en tornejos internacionals, vam voler treure aquesta experiència per crear un campionat de robòtica de Catalunya adreçat a tothom per endinsar-se en aquest món de la robòtica i tecnologia i que realment sigui fàcil participar-hi, sigui fàcil, sigui econòmic, programari lliure, per tant, pots utilitzar qualsevol cosa que tinguis per casa i, si no, construir-te un robot et suposarà el mínim de cost possible i, sobretot, que això també és bo destacar-ho, aquesta difusió del patrimoni natural o cultural del Principat de Catalunya.
Molt bé, Guillem, doncs moltíssima sort en aquesta edició i, com dèiem abans a micròfon tancat, anirem parlant amb tu per veure una miqueta tot com va evolucionant i com, sobretot, arriba a la final i al dia més important.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Serà molt interessant, sí.
Pedro Pulpillo, no serà l'última vegada que vinguis, ja ho veig a venir això.
Saps que no.
Nosaltres al Telegram, com sempre, ho diem amb l'Eli, allà anunciarem a través del Google Form de quina forma, quan tinguem jocs, tenim ja preparats alguns més que ja anunciarem, doncs perquè pugueu venir com el Pedro.
Sobretot dimecres a les tardes, guardeu-los.
Sí, exacte, que és quan enregistrem el programa. Xavi, que vagi bé la tornada. Amb el teu fantàstic híbrid.
Sí, home, a la vostra salut.
Exacte, ens aniràs explicant perquè estem molt interessats. Sí, i Francesc, Eli i Gina, gràcies per acompanyar-nos un dia més del Generació Digital.
Aquí estarem. És un plaer.
Us he de dir, tenim el nostre WhatsApp, el 638-68-7030. Allà, a través del Telegram també, ens podeu comentar què us sembla el programa, què us sembla que haguem canviat una miqueta el podcast, perquè ara alguns ens han dit que potser s'escolta pitjor, però que ocupa molt menys, i estem fent proves d'aquest tipus, i vosaltres sou al final qui decidiu que això ho puguem fer de la millor forma possible. Adéu-siau.